La Generalitat rellança la llei de barris amb 1.000 milions en 5 anys per millorar les zones més deprimides del país. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern ha concretat avui un dels compromisos d'investidura del president Salvador Illa i que lliga amb un dels projectes icònics del primer tripartit, Joan Bota.
Un pla de barris per transformar des d'ara fins al 2030 les zones més vulnerables del país en col·laboració amb els ajuntaments que fa setmanes que preparen els projectes i que també s'hauran de fer càrrec d'una part del finançament.
De seguida tindrem més dades d'aquest pla de barris. Mentrestant, els menors de 35 anys que viuen de lloguer poden demanar avui el bo lloguer jove, una ajuda de 250 euros durant 2 anys.
Al Catalunya migdia us explicarem com i on fer-ho. Molta atenció perquè es tramita per ordre d'arribada i fins a esgotar el pressupost.
L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, exigeix que algú li demani disculpes per les maniobres de les clavegueres de l'Estat per descavalcar-lo de l'alcaldia de Barcelona l'any 2015.
A la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya del Congrés, Trias lamenta la indefensió que va patir quan se li van atribuir falsos comptes bancaris a Suïssa i també que rivals polítics aprofitessin la polèmica per debilitar-lo.
Madrid, Àngels Lafuente.
Xavier Trias ha arribat a la Comissió d'Investigació a l'espera d'una disculpa que no s'ha produït per part d'aquelles persones que es van inventar un informe policial fals sobre ell i que es va publicar només amb la clara intenció, diu, de perjudicar-lo políticament.
Jo crec que és molt greu. No pretenc que ningú vagi a la presó. Què pretenc? Com a mínim que els que ho han fet els hi faci vergonya i que algú digui, escolta, m'he equivocat.
La DGAIA prioritzarà l'entorn familiar dels menors en situació de risc abans que ingressar-los en centres. El cop de timó arriba després del cas de pederàstia d'una menor sota protecció de la Generalitat. Barcelona, Miquel Jarque.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, assenyala que la reforma de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència serà integral. Tenen fet el diagnòstic que comparteixen amb 7 entitats, entre les quals la taula del tercer sector. Falten recursos i tenen detectades les disfuncions organitzatives i administratives. Abans que acabi el mes, faran públic l'abast de la refundació de la DGAIA.
Tot plegat el dia després que ahir hi hagués doble alenada d'aire per la Unió Europea a les eleccions que es van fer tant a Portugal com a Romania, on l'europeisme va guanyar l'extrema dreta. Enviats especials a Lisboa i a Bucarest, Albert Manyà i Núria Har.
Al conservador Luis Montenegro li va sortir bé l'aposta de convocar comicis anticipats amb més vots i més escons, però no rodona, no té majoria absoluta i continuarà patint per la governabilitat. L'extrema dreta portuguesa continua menjant-se espai polític. És probable que acabi sent segona força al Parlament. El resultat deixen una víctima. El líder dels socialistes plega.
Romania gira l'esquena a Rússia i mira cap a la Unió Europea. L'alcalde de Bucarest, Nicu Jordan, s'ha imposat a l'extrema dreta per 9 punts. Més de 800.000 vots que han obligat l'ultranacionalista George Simeon a amagar el fantasma del frau electoral i admetre la derrota.
I encara sobre votacions i, de fet, sobre vot popular, al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en la polseguera que aixeca, encara ara, el segon lloc d'Israel a Eurovisió dissabte a la nit.
Que van aconseguir gràcies al vot popular. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba de reclamar avui que s'expulsi Israel del certamen com es va fer amb Rússia després de la invasió d'Ucraïna.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb les dues cares del cap de setmana, l'alegria de la festa culer i la preocupació de l'Espanyol.
Perquè els blanquiblaus van perdre ahir a Osasuna i es jugaran, per tant, la permanència primera en l'última jornada a casa amb les Palmes. Al Catalunya migdia sabrem com estan els nervis al vestidor blanquiblau i anirem a l'altra cara del cap de setmana amb la festa blaugrana a l'estadi Lluís Companys.
Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, amb alguns punts amb cues, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port en direcció al Nus de la Trinitat i per obres a P7 de l'Ametlla de Mar al Perelló en direcció Castelló i l'autovia 2 a Castellnou de Seana en direcció Lleida. Aquí s'estan fent desviaments.
I ens falta el temps.
A la tenda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda em sembla que hi ha tempestes, però aquesta calor que hem tingut el cap de setmana i avui ja ha vingut per quedar-se o encara no guardem la rebequeta?
Encara no guardem la rebequeta, però és evident que a mesura que avanci el calendari l'haurem d'anar endreçant més sovint. De moment fa calor, ara mateix a prop dels 30 cabanes a l'Alt Empordà o a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tots dos casos de moment 29. I a destacar les precipitacions, unes precipitacions que aquesta tarda poden afectar les comarques de Lleida i de Tarragona, bàsicament, especialment les zones interiors del sud i les de Ponent i Pirineu Occidental, localment amb forta intensitat, possibilitat de calamar-se o pedra. Demà baixarà la temperatura, la meitat nord de Catalunya encara amb núvols, però la meitat sud demà sol i calor com avui.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El president de la Generalitat, Salvador Illa, activa un dels projectes més importants de la seva legislatura. És el Pla de Barris, una política estratègica de segell maragallista que, amb 1.000 milions d'euros pels pròxims 5 anys, busca revertir els dèficits estructurals de les àrees més vulnerables del país. En han donat els detalls a Vilanova i la Geltrú. Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Els grans beneficiats d'aquest pla, hereu del primer tripartit, és regenerar urbana i socialment les zones amb més dèficit del país. L'única condició imprescindible per presentar-se al concurs és que el barri o vila tingui una renda inferior als 15.000 euros per persona i any, per sota la mitjana de Catalunya. En total, es preveu que una vintena de municipis i barris puguin, doncs, gaudir d'aquestes ajudes en la primera convocatòria, sent en total en les 5 convocatòries previstes en tota la legislatura, amb una dotació per part del govern d'uns 200 milions d'euros per any, 1.000 en tot el mandat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut insistir que és un dels seus projectes estrella i una de les lleis de més envergadura de la legislatura, fruit de l'acord d'Esquerra i els comuns. Són els municipis que hauran de prendre la iniciativa per concursar ja en aquesta primera convocatòria del juliol per rehabilitar habitatges, equipaments municipals o també zones urbanes.
No només per fer carrers i fer equipaments, sinó només fer una actuació, primer un àmbit urbanístic, un àmbit d'ordenació física de l'espai, amb un àmbit ambiental, com ens adaptem a una realitat que ja la tenim aquí de canvi climàtic, i amb un àmbit també social.
El president ha volgut insistir que el Pla de Barris és per tothom, no només per ciutats grans.
Pla de Barris i Vives, per tothom. Tothom té dret, el mateix dret, independència dels recursos que pugui mobilitzar o les capacitats que pugui tenir. Per tant, una crida a conjunt dels municipis de Catalunya a aprofitar-se d'una llei amb una vocació clarament transformadora.
Aquest Pla de Barris, la previsió és que es doti de 1.600 milions d'euros, 1.000 per part del govern i la resta per part dels municipis.
Doncs ara el primer pas per tal de rebre les inversions d'aquest Pla de Barris l'han de fer els ajuntaments. Diversos alcaldes que han seguit la presentació de les línies mestres del pla ja tenen clares quines intervencions volen prioritzar els seus municipis. Seguim a Vilanova i la Geltrú, ara amb la Montse Gené. La majoria, Montse, et parla d'actuacions urbanístiques als barris més vulnerables de les seves ciutats, oi?
Sí, els alcaldes ja tenen treballats en molts casos plans municipals per remodelar algunes zones i ho han fet amb una intervenció i es farà amb una intervenció integral i contundent. És el cas dels alcaldes que hem consultat, que han escoltat les...
Bé, doncs hem perdut la comunicació amb la Montse Gené. En tot cas, podem sentir què és el que demanava, per exemple, l'alcalde de Mataró.
A Cerdanyola, Rocafonda, serien barris que serien oportuns poder-los presentar a la nova convocatòria de la llei de barris i viles.
La nostra opció és la zona sud de la ciutat de Reus. Tot el tema que és barri Fortun, Lloroca, Montserrat...
Doncs en el cas del Vendrell, el casc antic, evidentment és important, és el centre administratiu, comercial...
Des de la ciutat d'Igualada tenim molt clar que aquest pla de barri s'encaixa perfectament en el projecte per la modernització, la remodelació del barri Montserrat.
Hem sentit primer l'alcalde de Mataró, però després també el de Reus, el del Vendrell o el d'Igualada, quatre dels que estaven pendents, Montse, del que ha explicat avui el president Illa.
Sí, també n'hi havia més. Hi havia alcaldes de l'àrea metropolitana de Barcelona, com el cas de l'Hospitalet de Llobregat i de Cornellà.
Nosaltres estem treballant a través del Consorci de la Transformació del Samuntà, precisament en el Samuntà, que són 5 barris, en 2 quilòmetres quadrats, 140.000 habitants.
Nosaltres ja fa anys que estem treballant en el barri Sant Fons. Estem reforçant tota la política d'habitatge de recuperació d'aquest parc immobiliari dels anys 60.
És només una petita representació de l'auditori ple d'alcaldes i alcaldesses presents per escoltar aquesta presentació de Pla de Barris i Viles 2025-2029.
I encara parlem d'ajuntaments i de municipis perquè els més petits demanen que es rebaixi la burocràcia per poder optar a subvencions. La gran paperassa que han de fer actualment els obliga, en ocasions, a haver de renunciar a ajudes que poden arribar a ser de milers d'euros, Esther Batet Carles.
S'hi troben majoritàriament els pobles de menys de 5.000 habitants que no tenen prou personal per dedicar-se a gestionar tota la documentació que requereixen les convocatòries de subvencions. Janine Navella, alcaldessa d'Isona, al Pallars Jussà, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que sovint han de triar entre fer una cosa o l'altra.
Que el fet de que tot això sigui tan complicat et col·lapse els serveis tècnics. I vull dir, has de triar entre si dones llicències d'obra o justifiques una subvenció.
En alguns casos han de pagar personal extern a l'Ajuntament per tramitar aquestes ajudes i també es veuen obligats a avançar el cost de l'actuació que voldrien cobrir amb aquesta subvenció. Sentim l'alcalde de Bàscara, a l'Alt Empordà, Narcís Sorina, i el d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, Pere Ticó.
Hem renunciat a algunes subvencions perquè la paperassa és important i els ajuntaments petits, i sobretot a nivell tècnic, doncs no en solem tenir, i llavors els hem d'anar a buscar fora, el qual ens incrementa el cost de qualsevol actuació.
Vam haver de renunciar perquè ens van retallar els terminis d'execució dels projectes i si no compleixes els plaços, has de pagar tu l'ajuda.
Això els passa sobretot amb les ajudes europees com les dels fons Next Generation.
I encara més ajudes, perquè avui s'ha obert la convocatòria del Bo Lloguer Jove, una ajuda perquè persones de fins a 35 anys puguin pagar la renda d'un habitatge. Són 250 euros mensuals durant 2 anys si es compleixen un seguit de requisits, Jordi Canal.
Sí, a banda de l'edat, els sol·licitants han d'estar empadronats a l'habitatge pel qual demanen l'ajuda, figurar el contracte o disposar d'ingressos regulars, però que no superin els 25.200 euros anuals. També hi ha un límit pel preu del contracte de lloguer, depenent de la zona. Les ajudes es concedeixen per ordre d'arribada fins a esgotar els 38 milions d'euros que s'hi destinaran. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, les troba prou un pedaç.
Són, al cap i a la fi, transferències de diners públics a les butxaques dels rendistes. I en comptes de donar diners per pagar uns lloguers desorbitats, el que caldria és abaixar dràsticament els preus. A més, es fa amb un model molt grotesc, que es queda l'ajuda el primer que arriba, el primer que es connecta a la plataforma, com si estiguessis intentant aconseguir entrades per un concert. Per tant, és una mesura mal orientada, mal dissenyada, per tal de no encarar de veritat el conflicte.
Les sol·licituds d'aquest bo lloguer jove es poden fer electrònicament o presencialment a l'Agència d'Habitatge o les oficines municipals d'habitatge, però es recomana la via telemàtica. El termini per fer-les acabarà divendres a les 2 del migdia.
I ja que parlem d'habitatges, la justícia obliga Airbnb a retirar prop de 6.000 anuncis il·legals de pisos turístics i el govern espanyol exigeix que se n'eliminin 60.000 més. Són habitatges situats a Catalunya, al País Valencià, les Balears i altres punts de l'Estat.
El Ministeri de Consum ja va fer la petició a la plataforma, que s'hi va negar i va portar el cas als tribunals. Ara una sentència dona la raó al govern espanyol i insta Airbnb a eliminar aquest primer paquet d'anuncis fraudulents. Bàsicament són anuncis d'habitatges d'ús turístic que es publiciten sense llicència o amb una de falsa. El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, denuncia que són pisos retirats del mercat residencial per l'especulació.
Detrás de cada una d'estas 65.000 viviendas, de estos 65.000 anuncios, antes había viviendas donde residían familias, trabajadores, estudiantes que hoy se ven expulsados de sus barrios y que ven cómo sus ciudades se convierten en parques temáticos por el lucro desmedido de unos pocos fondos de inversión i grandes empreses.
Bustinduy demana l'actuació ferma de totes les administracions per fer complir la llei d'habitatge, aplicar la regulació dels preus dels lloguers i evitar aquests intents de trampejar-la mitjançant els usos turístics o els arrendaments de temporada i habitacions.
Més coses. L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, lamenta que ningú no s'ha disculpat per la campanya contra ell durant les municipals de l'any 2015. En la seva compareixença a la Comissió d'Investigació al Congrés dels Diputats sobre l'anomenada Operació Catalunya, Trias ha denunciat la indefensió que va patir i la passivitat de la Fiscalia. Madrid, Àngels Lafuente.
Xavier Trias ha exigit per activa i per passiva que algú li demani perdó per l'Operació Catalunya i ha assenyalat els responsables de crear i de publicar una informació falsa sobre un compte suïssa al seu nom amb més de 12 milions d'euros.
Y me ha pedido disculpas el Mundo, y me ha pedido disculpas nunca el PP, ni me ha pedido disculpas algún partido que ha utilizado esto de una manera negativa en campanya electoral contra mi.
Una informació que l'exalcalde de Barcelona considera que el va perjudicar políticament a les eleccions municipals del 2015 i li ha retret a Ada Colau que no actués amb consciència.
Jo ho entenc quasi tot, però jo no entenc que tu decideixis
que en el Trias no el faci alcalde, perquè jo crec que vostè m'havia de fer alcalde encara que només fos com un gest de demanar perdó del que vostès m'han fet, del que vostès m'han perjudicat.
Trias ha arribat a la comissió amb poques esperances d'aconseguir cap tipus de disculpa, ha reconegut que no confia en la justícia, s'ha queixat que la Fiscalia General de l'Estat no hagi actuat en aquesta qüestió i que s'hagi normalitzat el mal ús del poder per part del Ministeri d'Interior quan el dirigia Jorge Fernández Díaz.
I la fiscal de Memòria Històrica de Barcelona, Sara Expósito, ha escoltat avui les tortures de què va ser objecte la independentista Blanca Serra a la comissaria de la policia espanyola a la Via Laietana de Barcelona durant el franquisme. És la primera vegada que això passa a l'estat espanyol. La denúncia, presentada per Irídia i per Òmnium Cultural, descriu quatre episodis de detencions i tortures contra Blanca i la seva germana Eva, ja morta, entre els anys 1977 i 1982. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Blanca Serra, molt matinera, fent servir un caminador per desplaçar-se als seus 82 anys, té la memòria intacta i vol que els joves sàpiguen tot el que va passar durant el franquisme.
Pues continuï parlant d'això i que sobretot el jovent tingui en compte que què és el que ha passat, què és el que està passant i potser també què és el que passarà, perquè el dret de l'autodeterminació no l'hem aconseguit.
El futur de la comissaria de la Via Laietana el té clar.
És intolerable que es pensi que puguem compartir torturadors i torturats allà, un pis per un i l'altre pis pels altres. No pot ser.
Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, Associació Pro Drets Humans, remarca que els delictes de lesa humanitat no prescriuen i creu que la justícia va tard.
Tard, arriba molt, molt tard. Moltes de les persones que van ser represaliades ja no són avui aquí.
Per Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, avui és un dia històric. Mig centenar de persones, sobretot activistes de les entitats memorialistes, han fet costat a Blanca Serra amb pancartes on es llegia justícia acompanyades de nombroses estelades.
La DGAIA fa un cop de timó en la gestió dels menors en risc. Ha decidit prioritzar l'entorn familiar abans que l'ingrés en un centre. És una de les conclusions de la primera reunió del Departament de Drets Socials amb 7 entitats, entre les quals la taula del tercer sector, per tal de reformar la DGAIA. La trobada s'ha accelerat després de l'escàndol de la xarxa de pederastes que van agredir sexualment una nena de només 12 anys que estava sota l'empara de la Generalitat. Barcelona, Miquel Jarque.
Bon dia. Es dona per tancat el procés de diagnòstic dels problemes i necessitats a la DGAIA i es comencen a marcar línies d'actuació, línies que passen, com ha avançat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, per prioritzar l'atenció del menor en el seu propi entorn familiar.
Els punts a millorar són les transformacions necessàries per tal de que puguem fer una atenció als infants que sigui de més qualitat i que permeti, d'alguna manera, recuperar els projectes de vida. Hem parlat molt de l'atenció centrada en la persona i això passa perquè els infants, en la mesura del possible, puguin mantenir-se en les seves llars, si és possible.
Reforma de la DGAIA, que, segons la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, serà integral. Ella assenyala les disfuncions.
Hi ha dificultats en la gestió, hi ha manca de recursos, hi ha protocols que de vegades no funcionen. És veritat que la realitat social de Catalunya ha canviat molt. No només la població ha augmentat molt, també ha augmentat la complexitat de la població en molts aspectes i també doncs, tenim xarxes i un submón que s'ha sofisticat.
A banda de la seva compareixença, que encara no té data, al Parlament, la consellera Martínez Bravo anunciarà les mesures de la reforma de la DGAIA aquest mes de maig.
Passant 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida l'última hora de Gaza.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Pel picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC, i som per ajudar.
Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
L'OBC interpretarà el 24 i 25 de maig a l'Auditori la novena sinfonia de Schubert, popularment coneguda com La Gran.
Sota la batuta de Salvador Mas, també sonarà el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg amb Daniel Hope com a solista.
Entrades a auditori.cat.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts d'un quart. Israel permet l'entrada de camions amb menjar a la Franja de Gaza per primera vegada en gairebé 4 mesos, però continua matant palestins amb els bombardejos. Avui, una vintena més. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, deixa clar que la represa de l'ajuda humanitària és per mantenir el suport dels seus aliats en una ofensiva que està lluny d'acabar-se. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Netanyahu ha parlat sense embuts de la nova operació militar a Gaza que va començar dissabte passat. Ha reconegut obertament la intenció de conquerir tota la franja a través d'una pressió militar enorme per tal de reduir progressivament la zona d'influència de Hamas. Aquest matí, de fet, l'exèrcit ja ha ordenat l'evacuació de 3 zones del sud, inclosa Khan Yunis, que a partir d'ara passa a ser considerada una zona de combat perillosa. També aquest matí han començat a entrar els primers camions d'ajuda humanitària després d'11 setmanes de bloqueig. El mateix Netanyahu ha admès que ha canviat la seva estratègia per la pressió dels polítics nord-americans.
Em diuen que hi ha una cosa que no poden suportar, les imatges de fam extrema, que no podran seguir donant-nos suport. Així que, per tal d'aconseguir la victòria, hem de fer alguna cosa per solucionar el problema.
De moment, aquesta entrada d'ajuda s'està duent a terme, com era habitual fins ara, en col·laboració amb les organitzacions humanitàries. Netanyahu, però, avisa que està ultimant amb els Estats Units un nou sistema de repartiment que dependrà exclusivament d'empreses privades i que l'instaurarà tan bon punt el tingui enllestit.
I aquest conflicte del Pròxim Orient ha marcat les hores prèvies i posteriors al Festival d'Eurovisió. Aquesta és la cançó que dissabte a la nit va interpretar el concursant d'Israel. Bé, doncs Televisió Espanyola demana una auditoria del televot espanyol a Eurovisió i proposa un debat sobre si els conflictes bèl·lics condicionen o no el vot popular al concurs. I és que l'impactant ascens d'Israel a última hora posa en entredit un cop més el sistema de votacions del concurs, Montse Mas.
Sí, la cançó israeliana va estar a un pas de guanyar Eurovisió aquest dissabte quan va sumar de cop els 297 punts del televot dels espectadors europeus, que només en tenia 60 dels jurats professionals. Pel periodista especialitzat en el concurs Carlos San Andrés, Eurovisió està malalta fa temps i aquesta és la gota que fa vessar el vas. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Crec que afectarà significativament. Fa ja un temps que es parla de revisar el tema dels vots. L'any de la Chanel també es parlava que va guanyar Ucraïna, que no era just, que va guanyar pel tema de la guerra. Televisió Espanyola argumenta que el televot està afectat pels conflictes bèl·lics, que la gent vota en funció de, no de la cançó, sinó del context.
Les reaccions polítiques no s'han fet esperar i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat que el concurs expulsi Israel, com va fer amb Rússia.
Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura.
La gala d'Eurovisió va estar patrocinada per una marca de cosmètics israeliana i la retransmissió va tapar crits i xiulets contra Israel durant l'actuació de la representant hebrea, Yuval Rafael, supervivent dels atacs de Hamas.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts més coses de la informació internacional. El Regne Unit i la Unió Europea comencen a refer els ponts esmicolats pel Brexit. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha rebut les màximes autoritats comunitàries en una cimera esperançadora per als que mai van voler sortir de la Unió. Londres, Coia Ballester Brumós.
Catifa vermella per rebre la Unió Europea a Londres. 5 anys després de la desconnexió, el Regne Unit reinicia les relacions en gairebé tots els aspectes. En defensa, en seguretat, en reduir la burocràcia per importacions d'aliments, en la mobilitat juvenil o en el control de fronteres. Les empreses britàniques d'armament podran licitar contractes per la Unió o els joves de més de 30 anys podran estudiar o treballar durant uns 2 anys. Això encara s'ha d'acabar de concretar. Tot i això, l'extrema dreta i els conservadors, ara l'oposició, parlen de traïció al país, de cimera miserable. Els laboristes, el govern, han d'equilibrar perquè l'extrema dreta està pujant i asseguren que fan el millor pel país i que cal ser pragmàtic i pactar amb la Unió Europea, el principal soci comercial molt per davant dels Estats Units.
I ja que parlem de la Unió Europea, la Comissió Europea ha millorat les previsions de creixement de l'economia espanyola per aquest any, 3 dècimes, fins al 2,6%, amb la signatura pendent, això sí, de l'atur. Brussel·les ha revisat a la baixa les del conjunt de l'Eurozona, on globalment està passant factura l'anunci d'aranzels de Donald Trump. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Menys creixement previst per la zona euro per la guerra comercial, més, però, per l'economia espanyola, que Brussel·les calcula ara que s'expandirà 3 dècimes més del previst aquest any, fins al 2,6%. Serà, si es confirmen els pronòstics, l'economia que més creixerà de les 4 grans de l'euro, amb Alemanya amb creixement 0 i en un panorama general més negatiu. Segons Brussel·les, l'alta incertesa pels aranzels de Trump rebaixa 4 dècimes el creixement de la zona euro per aquest any fins al 0,9%. Valdis Dombrovskis és vicepresident de la Comissió Europea.
Per desgràcia, és veritat, igual que ha estat veritat abans en altres ocasions. Ara estem passant per temps turbulents i aquesta incertesa elevada ja hi va ser durant la pandèmia, amb la invasió de Rússia a Ucraïna i ara amb els aranzels dels Estats Units.
Pel que fa al dèficit, fons de la Comissió Europea han negat avui preocupació pel fet que Espanya va tancar 2024 sobrepassant el límit del 3%. Brussel·les diu que ja ho esperava per l'impacte de les ajudes per la Dana. La seva retirada progressiva i els nous impostos aprovats, com el de les cigarretes electròniques, faran que, segons la Comissió Europea, el dèficit de l'Estat baixi al 2,8% aquest any i al 2,5% el que ve. Pel que fa a l'atur, Espanya registrarà aquest any el percentatge més alt a la Unió Europea, l'únic soci on serà de 2 dígits del 10,4%.
I encara parlant d'Europa, la triple cita electoral d'aquest diumenge a Portugal, a Romania i a Polònia ha evidenciat que Europa continua aturant l'embat de l'extrema dreta, però que ho fa a costa de l'esquerra. La coalició conservadora, que ja tenia el poder a Lisboa, ha guanyat també els comicis anticipats, però no ha aconseguit majoria absoluta, i els populistes disputen ara el segon lloc als socialistes, que han experimentat un revés històric. Enviat especial a Lisboa, Albert Manyà, bon dia.
Bon dia. El president de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, comença demà la roda de contactes amb els partits per designar després el primer ministre, un càrrec que recaurà altre cop en Luis Montenegro. L'escenari és bo, però no ideal per a ell. N'ha sortit reforçat, però tornarà a patir per l'estabilitat. Una mica ha estat canviar-ho tot per deixar-ho pràcticament igual. Content, envoltat de la família, Montenegro demanava de matinada que deixin de posar-li pals a les rodes.
L'emoció de confiança que el poble portuguès ha enviat avui al govern és suficient perquè tots assumeixin les respectives responsabilitats, perquè tots mostrin veritable respecte i mostrin també maduresa política.
Uns minuts abans, André Ventura, el líder de Xega, avisava que la seva ambició no s'acaba amb trencar el bipartidisme. L'objectiu, afirma, és governar. No aclareix què farà el Parlament, però sentencia: res serà com abans. Caldrà veure ara quin líder escullen els socialistes i quina estratègia adopten en la nova legislatura, vist que amb aquesta n'han sortit escaldats.
La sorpresa ahir va ser a Romania. Allà l'extrema dreta va punxar, tot i l'avantatge que tenia la primera volta de les presidencials. Victòria contundent del candidat proeuropeu i alcalde de Bucarest per més de 800.000 vots. El país s'ha mobilitzat en massa per frenar l'aspirant ultranacionalista i prorrus, que ha hagut d'admetre la derrota. Enviada especial a Bucarest, Núria Har, bon dia.
Bon dia. Aquí una de les claus que explica la victòria del proeuropeu Nicu Jordan és la gran participació, la més alta dels últims 25 anys. Els resultats d'aquesta nit són completament diferents als de la primera volta, quan l'extrema dreta va capitalitzar la frustració de la gent. Ahir, però, el seu rival es va fer fort amb el 54% dels vots per la por que el país s'aïlli d'Europa. L'observadora electoral, Elena Calistru, estava convençuda de la victòria.
La gent tenia la sensació que eren unes eleccions molt importants. És força evident que la direcció de Romania és molt pro-europea, pro-democràtica i de valors liberals. Hi havia molta por pel que va passar a la primera volta de les eleccions.
Amb l'escrutini tancat i després de tirar el fantasma del frau electoral, Jorge Simeón no ha tingut més opció que reconèixer la desfeta.
We lost the second round.
Hem perdut la segona volta de les eleccions. El meu rival ha guanyat per més d'un milió de vots.
Ara el nou president del país ha d'anomenar primer ministre que té feina a redreçar el dèficit més gros de tota la Unió Europea.
I a Polònia, el candidat liberal i exalcalde de Varsovia s'ha imposat per menys de 2 punts a l'aspirant d'extrema dreta a la primera volta de les eleccions presidencials de diumenge. El liberal té el suport de l'actual primer ministre i expresident del Consell Europeu, Donald Tusk, i el nacionalista és un independent alineat amb l'històric partit ultraconservador Llei i Justícia. La segona volta a Polònia es farà el dia 1 de juny. Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a casa nostra perquè el sector de la fruita preveu que aquest estiu faltaran préssecs i nectarines per cobrir la demanda a tota Europa. Serà, això sí, en moments puntuals, ja que la producció baixarà arreu a causa dels fenòmens meteorològics. A Catalunya, però, es preveu que la davallada no superarà el 2%. Són previsions de FRUCAT, l'Associació d'Empreses de Fruita i del Departament d'Agricultura. Lleida, Noelia Caselles, la producció catalana de fruita de pinyol superarà els 376 milions de quilos.
Bon dia, sí, gairebé un 95% d'aquesta fruita es produeix a les comarques de Lleida. Serà finalment, i tot i les pedregades i la incertesa que han generat, una quantitat suficient per cobrir els compromisos dels productors catalans. A escala europea també ha començat la campanya amb moltes incidències i això es notarà. Manel Simón és el director de FRUCAT.
Crec que serà una campanya marcada per la falta de producte. Per una banda, això ens ajudarà, esperem, a defensar el preu de venda als nostres productes. Això és molt important, un bon preu de venda, perquè al final siguem rentables, però, a més, per poder invertir.
Invertir, per exemple, en xarxes antipedra. Actualment només cobreixen el 5% de finques de fruita de pinyol i ha FRUCAT defensa la necessitat de buscar ajudes per incrementar-ho.
En els pròxims 10 anys, si poguessin tindre coberta la meitat de les nostres explotacions, ja seria un èxit.
És una solució efectiva, però molt cara, uns 25.000 euros per hectàrea que costa d'implantar en un sector molt envellit.
Tornem a l'exterior perquè una comissió d'investigació del Senat francès conclou que tant la presidència de la República com el govern van encobrir el tractament fraudulent que va fer la multinacional Nestlé de les aigües minerals embotellades de marques tan emblemàtiques com ara Perrier. 3 anys abans que l'escàndol sortís als mitjans de comunicació, les autoritats ja sabien que Nestlé estava venent aigua mineral que en realitat no ho era. Corresponsal a París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Que Nestlé havia comercialitzat aigua com a mineral durant anys sense ser-ho era sabut, però la Comissió d'Investigació del Senat ha confirmat avui la connivència de l'Estat amb la multinacional. Amb el vistiplau del director de l'Agència Regional de Sanitat, però també un prefecte i alts càrrecs ministerials, es va modificar a petició de Nestlé un informe sobre la qualitat sanitària d'uns pous d'aigua a Vergès, d'on s'extreu l'aigua Perrier. Modificacions sota el dictat de Nestlé amb el llenguatge tècnic convenient per dissimular que les aigües estaven contaminades per bacteris, herbicides i pesticides prohibits. Pel senador socialista Alexandre Ouzil, redactor de l'informe d'investigació, calen responsabilitats.
És inexplicable.
És inexplicable. Per mi és inexcusable. Totalment incomprensible. Cal, com he dit abans, inspecció i sancions.
La senadora ecologista Antoinette Gull ha denunciat les múltiples reunions que el secretari general de l'ELISI va mantenir amb Nestlé, segons ella, per protegir la multinacional.
Ens trobem al cim més alt de l'Estat, així que qualificar l'afer Nestlé d'escàndol d'Estat és del tot oportú avui, perquè és el que ha posat en evidència la feina de la comissió d'investigació.
Els senadors que han investigat el cas han reconegut que milers de llocs de treball depenen de Nestlé, però no per això, han recordat, es pot permetre a la multinacional saltar-se les normes sanitàries. Nestlé tampoc els ha volgut respondre quan hi han guanyat en el frau al consumidor. Però l'equació és simple. L'aigua embotellada costa 400 vegades més que l'aigua de l'aixeta.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els jutjats de Reus i de Tarragona aconsegueixen reduir la xifra de judicis ajornats per errors en les citacions. Ho han fet amb un pla especial de seguiment que ara es vol estendre a tots els jutjats de la demarcació de Tarragona, tot i que això no afectarà els ajornaments provocats pels mateixos advocats per interessos processals. Tarragona, Manel Sastre.
Les suspensions són un dels problemes que agreugen el col·lapse judicial i que generen una espiral de retards a la resta de casos. Per revertir-ho, la coordinadora judicial de Tarragona, Maria Luengo, ha posat en marxa un sistema de verificació de citacions que ja ha començat a donar fruits.
En quin temps s'havien de fer les citacions, com s'havia de fer el seguiment d'aquestes citacions. Això ha tingut molt bon resultat. Els jutjats de Reus i Tarragona han tingut una enorme davallada de suspensions.
Però l'ajornament dels judicis també es dona per estratègia processal, segons el degà de Tarragona, David Rocamora.
Una suspensió és un actiu a favor de l'advocat, perquè podrà tenir un atenuant quan el pronòstic de culpabilitat és elevat.
Cada vegada més, però, els magistrats limiten aquesta pràctica. Ara, aquí a Tarragona, a més d'estendre-ho a altres jutjats, volen aplicar també un sistema de recordatori via SMS, com fa Salut.
Passen 5 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Alguns testimonis parlen d'una silueta futurista, d'altres d'un llampec a la carretera. Tots hi coincideixen. Era el Polestar 4. Fins a 620 quilòmetres d'autonomia. Ara amb incentiu de 4.500 euros per conductors d'elèctrics o híbrids. Més informació a polestar.com o a Polestar Barcelona, carrer Rosselló 214.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hi ha un Opel per cada... per cada... i per cada... Hi ha un Opel per cada negoci. Descobreix la gamma de vehicles comercials lleugers i turismes d'Opel i tria el model que s'ajusta millor al teu negoci. Més a opel.es.
Vine a conèixer-nos Auto 88.
Catalunya migdia. Al monestir de les Avellanes, a la Noguera, avui s'han obert les dues arquetes on hi ha les úniques restes que es conserven dels comtes d'Urgell, en concret, Ermengol Desè, els seus pares i el seu germà, que van viure a finals del segle XIII. Ara s'estudiaran unes despulles que es van quedar a la Noguera quan a principis del segle XX es van vendre els sepulcres que les contenien i que ara són al Museu Cloisters de Nova York. Les Avellanes, Ramon Dalmau, Estela Bussoms.
D'entrada, no hi ha hagut sorpreses. A les caixes s'hi han trobat els ossos barrejats del que serien quatre individus que ara s'hauran de classificar per gènere i edat. Estudis posteriors han de permetre obtenir més informació sobre aquests nobles comtes d'Urgell de la nissaga de la Casa de Cabrera, originària de la zona del Montseny. Ho explica l'antropòloga del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Núria Armentano.
Podem intentar planificar de fer estudis genètics per veure el parentiu, per veure si realment són germans, si realment són fills de... Després, si veiem patologia associada, podem intentar relacionar amb alguna de la gesta que sabem d'aquests personatges.
Quan el 1906 el Panteó Dinàstic es va vendre i va anar per a Nova York, les despulles es van traslladar a l'església de Vilanova de la Sal, fins que el 1967 es van retornar a les Avellanes dipositades a les arquetes que avui s'han obert. La intenció és que les restes, un cop estudiades, es conservin definitivament a les còpies dels sepulcres que s'estan instal·lant al monestir. Ja n'hi ha una i s'espera que a la tardor ja s'hi pugui visitar la segona.
Hem de completar.
La pel·lícula catalana Cirat, que de moment és la gran favorita a la Palma d'Or, ja té competidora per guanyar el Festival de Cinema de Cannes. És la brasilera Agente Secreto, un thriller polític que denuncia les pràctiques mafioses de la dictadura militar dels anys 70 al Brasil i que protagonitza Wagner Moura, el Pablo Escobar de la sèrie Narcos. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Cleber Mendonça Filho dirigeix aquesta profunda i crua revisitació de la resistència a la dictadura militar brasilera, un homenatge als que van combatre l'opressió i l'anul·lació dels drets humans en aquella època. La història se centra en un professor que pot aportar testimoni d'aquestes accions autoritàries i com aquesta xarxa l'intenta protegir d'un règim que el persegueix sense descans. Wagner Moura, qui també hem vist recentment a la sèrie Ladrones de Drogues i al film Civil War, fa així un retorn espectacular al cinema del seu país.
Com es pot reaccionar i respondre bé a un règim autoritari? He fet una pel·lícula sobre una dictadura militar i he d'intentar aferrar alguna cosa i és terrible. Trec els valors de la dignitat i de seguir sent una persona íntegra en una dictadura.
Agente Secreto, tot i el seu desordre, és molt atractiva. Pot ser una pel·lícula més de consens que no pas cirat per al jurat, de manera que, de moment, se situa com a favorita. Recordem que Mendonça Filho ja es va endur aquí fa 6 anys al Premi del Jurat en Bacurau. L'altra pel·lícula del dia és La trama fenícia, de Wes Anderson, que, tot i el seu preciosisme i el seu repartiment ple d'estrelles, ha deixat majoritàriament fred.
I abans dels esports, repassem algunes de les estrenes que aquesta setmana trobarem a les plataformes.
I like a good detective story.
A Arrenquem amb una minissèrie anglesa de 3 episodis. Agatha Christie, Hacia Cero. Valeria Guareda.
Avui s'estrena a Movistar Plus, basada en una de les novel·les de la Reina del Misteri i amb un repartiment coral on apareix Angelica Houston, explica com dos inspectors investiguen l'assassinat d'una vídua, un suïcidi fallit, una acusació de robatori falsa i la vida amorosa d'una estrella del tennis connecten i revelen un complot d'assassinat. I demà, a Prime Video, arriba la primera temporada de Motor Hits, un drama sobre amors i desamors juvenils lligats a la passió pels automòbils.
I encara tenim més estrenes. To be honest with you. Perquè també Prime Video ens porta dijous la segona temporada de 9 Perfect Strangers.
Protagonitzada per Nicole Kidman, la nova entrega torna amb un nou retir de benestar i transformació espiritual i de ment per a 9 nous pacients. I acabem amb Los Crímenes de Haparanda. Filmin estrena demà aquesta sèrie sueca que té per escenari un petit poble de frontera on apareixen les restes humanes d'un traficant de drogues a l'estómac d'un llop mort.
Catalunya migdia.
Ara sí, els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb els nervis que s'han instal·lat entre els aficionats de l'Espanyol.
Perquè l'equip s'ha complicat la vida i es jugarà a l'última jornada la permanència. Jornada unificada d'ahir, la penúltima de la Lliga, va deixar dues imatges ben diferents d'equips catalans. Una banda, l'alegria culer per les celebracions a final de festa, després en parlarem, i de l'altra, la preocupació de l'Espanyol.
No ens agrada, no ens agrada gens, perquè feia 4 dies ho teníem a tocar. La permanència era una cosa, vaja, absolutament a l'abast de l'Espanyol, que el mateix Espanyol s'ha deixat perdre després d'haver encadenat 5 derrotes seguides. En tot cas, la setmana que ve tindrem un últim match ball.
L'Espanyol va perdre 2-0 a Osasuna i, com deia el Sergi Andreu, jugarà la permanència en l'última jornada, el que semblava impossible d'imaginar fa tot just un mes. Ara s'ha convertit en una realitat després de 5 derrotes consecutives, Marcos García.
L'Espanyol era 13è després de la 32a jornada de Lliga. Tenia 38 punts amb 7 de marge sobre el primer equip que baixava, que era l'Alavés. Segur que ho recordeu, fins i tot a Manolo li preguntaven per Europa. Des d'aleshores l'Espanyol ha sumat 1 punt de 18 possibles, un empat i 5 derrotes seguides. El tècnic Manolo González no té dubtes de cara a dissabte.
Bueno, estan fotuts per perdre, com és lògic, però bueno, amb mentalitat de guanyar l'últim partit de casa, que ja ho vam fer l'any passat, contra tot i contra tots, i sabem que som capaços de fer-ho.
Dissabte 6:45, Espanyol, Les Palmes i Leganés, Valladolid. O baixa el Leganés o baixa l'Espanyol. No hi ha més opcions. Els blanquiblaus depenen d'ells. Se salvaran si guanyen o bé si el Leganés perd o empata amb el Valladolid. Pol Lozano, migcampista, demana una empenta a l'RCD Stadium.
L'afició ho ha demostrat, que està al nostre costat. Jo només els demano que confiïn en nosaltres i que ho traurem endavant amb ell segur.
Dissabte Cúmbula serà baixa per sanció. Avui l'Espanyol ha fet entrenament de recuperació i demà tindran dia lliure.
I aquest partit tan decisiu per l'Espanyol coincidirà dissabte amb la final de la Lliga de Campions que juga el Barça femení contra l'Arsenal a Lisboa, que és a les 6 de la tarda aquesta final. El partit mitja hora més tard, a 6:45, comença. I el que s'inicia també és la setmana de la Champions per les blaugranes, Ruth Vilà, després de celebrar ahir el títol de Lliga.
Comunió entre les jugadores, l'estaf i l'afició, el Johan Cruyff, on el Barça va poder aixecar ja la Copa que les acredita com a campiones de la seva 6a Lliga consecutiva. Tot i que l'equip era ja campió matemàticament, des de la jornada passada el Barça va golejar l'Atlètic Club per 6-0 amb un equip amb molt poques rotacions. Això sí, va debutar amb el primer equip en partit oficial la jove Clara Serrajordi, de només 17 anys. El Barça acaba la Lliga a 8 punts del Madrid i amb la màxima golejadora Eva Pallor, amb 25 gols, i 3 jugadores del Barça que lideren el rànquing d'assistències, Alexa, Graham i Pallor. I Cata, que aconsegueix també el seu primer premi de mora. Als parlaments, la capitana Alexia va mostrar l'ambició de l'equip.
Que sapigueu que ens deixarem tot i més per tornar a aixecar 4 títols, per anar a Lisboa, tornar a guanyar. Mai abans, l'any passat mai, s'havia guanyat 4 títols i, evidentment, molt menys, tornar-ho a repetir. Anem a per Lisboa, anem després a Osca, volem aixecar un altre cop els 4 títols, ho farem per vosaltres, ho farem per tot aquest equip i pel llegat que volem deixar.
L'equip ha fet avui festa, s'entrenarà fins dijous a la ciutat esportiva i viatjarà divendres a primera hora cap a Lisboa per entrenar-se ja al José Albalade divendres a la tarda.
Doncs el Barça femení que va celebrar el títol de Lliga al matí i el masculí ho va fer a la nit al Lluís Companys. El Barça va perdre 2-3 amb el Villarreal, l'últim partit de la temporada a casa, però ahir el resultat no era el més important. L'equip i l'afició volien celebrar el títol de Lliga i la gran temporada que ha fet l'equip amb la festa després d'enfrontar-se al Villarreal. Quines imatges ens va deixar aquesta celebració, Ramon Salmurri?
Doncs moltes, moltíssimes imatges i moments per recordar en una jornada, com dius, Laia, festiva, marcada per la derrota de l'equip, intrascendent, 2-3, però també és cert que el Barça va fer bon futbol, sobretot a la primera meitat, i a més que Flick va treure un equip molt titular. Però, com dius, més enllà del joc, el partit havia de ser una festa, la del 28è títol de Lliga. Alejandro Valde i els seus companys satisfets sobre el terreny de joc.
Mai hagués imaginat que podria trepitjar aquesta gespa i si tot va bé la del Camp Nou, estic molt content de tot el que m'està passant, ho estic treballant dur, la família i els amics també m'ajuden molt en aquest aspecte, estan sempre recolzant-me a casa i espero donar moltes alegries en aquest club.
És Cobercí, afònic, amb la veu desgastada, no li ha canviat tant com la de Valde, ara l'escoltarem, però un Pau Cobercí que denotava a través de la seva veu que havien estat dies intensos. La festa va començar a la recta final del partit amb càntics, la volta d'honor dels jugadors, la presentació individual un per un i una festa sobre el terreny de joc. Els jugadors fent-se fotografies amb els tres títols aconseguits aquesta temporada, amb les famílies, per exemple, Lamin ballant sobre el terreny de joc amb el seu germà petit. Va ser un dia de celebració per una temporada que es tanca amb tres títols, Lliga, Copa i Supercopa.
Molt content per el treball de tot l'equip, per el títol que hem aconseguit aquesta temporada i molt feliç.
I a tot això, ara comença a tocar mirar cap al futur, mirar cap endavant i de cara a la temporada vinent. Hansi Flick va dir a la prèvia que aquesta setmana tindria reunió amb Deco per començar a preparar el Barça de la temporada vinent, perquè toca fer un pas endavant i intentar tornar a aspirar tots els títols.
És una responsabilitat pels propers anys. No és, ja ho hem fet aquest any i s'ha acabat. No, no, acabem de començar un viatge. I per mi és important que la temporada que ve millorem. Hem de millorar en molts aspectes, però sé que tenim potencial. I, per descomptat, treballarem dur des del principi de la temporada.
I a tot això, Laia, a la temporada encara li queda un partit per acabar, tot i que ahir en les declaracions d'alguns jugadors quedava fins i tot palès que no recordaven exactament quin era el rival de l'última jornada. El Barça jugarà a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao en un partit intranscendent per tots dos equips.
I abans d'aquest partit el que tindran és una rebuda, un acte institucional del president de la Generalitat, Salvador Illa, que rebrà demà a Palau els jugadors de Hansi Flick per celebrar aquesta lliga. És un acte institucional de caràcter privat, segons han confirmat fons del club a Catalunya Ràdio i que ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio. I un darrer apunt, aquesta nit a TV3, entrevista el president del Barça, Joan Laporta, després del TN, vespre del Telenotícies, entrevista que farà Xavi Valls. I seguim a la primera divisió, a la Lliga masculina, en aquest cas per parlar del Girona. En aquesta jornada tampoc ha aconseguit la victòria el Girona, que ve de perdre ahir al camp de la Real Societat, però que Eduard Solà tampoc té res en joc.
El Girona arribarà a l'última jornada d'aquest pròxim cap de setmana amb els 41 punts que ja tenia, perquè ahir va perdre 3-2 davant la Real Societat en un partit intranscendent pel que fa referència als objectius classificatoris. El Girona va anar de menys a més i va fer una bona segona meitat i va competir, com així va destacar Mitchell després del partit.
Suposo que s'ha vist, no?, que l'equip ha competit bé. Hem fet un bon partit i la realitat és que no hem merescut perdre el partit, però hi ha coses que millorar, clar que sí, però penso que en intensitat, en joc, en manera de fer les coses, han estat bé.
Estuani i Porto van fer els dos gols del Girona, una cada meitat, i van igualar els dos gols que havia fet la Real Societat abans de rebre el 3-2 en el minut 90. Krapitsov va debutar en el partit de Lliga i Porto va fer el seu primer gol de la temporada.
Fem una pausa i en tornar. Sí. La Bundesliga acomiada un dels seus jugadors emblema, Thomas Müller.
Catalunya migdia.
Un gegant de pedra de l'illa de Sardenya ha arribat al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es diu Manedu i no sap ben bé si va ser un guerrer o un heroi divinitzat. Procedent de la civilització noràgica, és un dels tresors de la nova exposició internacional Sardenya, l'illa megalítica. Endinsa't en el passat mil·lenari d'aquesta illa al MAC a Montjuïc, fins al 2 de novembre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11-20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
El millor dia del món el tenim nosaltres. Que sí, que sí, que ha arribat el dia sensible de Mediamar. Només avui, 19 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a Mediamar.es i a l'app.
La FACT presenta a la Factoria Cultural de Terrassa la seva darrera producció, Ballant Mozart.
El 24 de maig viu una experiència de dansa única acompanyada del poderós Rèquiem amb piano, cors i solistes en directe.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Com es fa una autèntica obra d'art als fogons?
És molt important el ritme.
Quan la gent menja que no es pari molt de temps entre plat i plat.
No pot fallar res.
Que nosaltres necessitem cuinar. El que ens agrada, el que ens apassiona, és cuinar.
Resseguim el camí de l'èxit del millor restaurant del món.
Un projecte de tres cuiners, del no-res, arribar a ser el millor del món.
Nits sense ficció. Plat en blanc. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Recuperem sons, idees i formes que són part de la nostra història per crear un nou món. A la nova temporada de l'Auditori, cada concert representa un renaixement. Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, en futbol internacional aquest cap de setmana han acabat dues de les lligues importants europees, Marta Garcia, la Lliga Francesa i la Bundesliga.
A Alemanya ja fa dies que el Bayern es va proclamar campió de Lliga. En esta última jornada no hi ha hagut sorpresa. Els bavaresos van superar per 0-3 el Hoffenheim i ja han canviat el xip en mode mundial de clubs. Una temporada especial per al Bayern, que ha acomiadat no només una llegenda del club, sinó també un dels jugadors més destacats de la Bundesliga, Thomas Müller. Ahir titular deixa l'equip després de 16 temporades i 13 títols de Lliga, 6 copes, 8 supercopes i altres títols internacionals on destaquen dos Champions i dos Mundials de clubs. Al complir-se la primera hora de joc, el tècnic Vincent Kompany el va substituir per Harry Kane i d'esta manera Müller va poder rebre l'homenatge de l'afició.
Sí, ho agraeixo molt. Sembla que la gent li ha encantat el que he fet durant els últims 15 o 16 anys aquí. És una bona sensació. Aquestes últimes setmanes ja han estat increïbles amb el suport dels nostres aficionats i també de la resta del país. Ha estat increïble. Un dia molt especial, no és per està trist. Estic orgullós del que ha aconseguit. M'encanta la Bundesliga.
M'encanta la Bundesliga, però segurament ara el seu futur passa per l'MLS. En tot cas, encara tindrà un bany de masses este pròxim diumenge, quan el Bayern celebrarà la Bundesliga pels carrers de Múnich.
I el que dèiem, a banda de la Bundesliga, també s'han acabat les lligues de França i dels Països Baixos.
Amb el PSG campió des de fa dies, Olympique de Marsella i Mónaco acompanyaran els de Luis Enrique en la Champions. El Niça haurà de passar per la prèvia i l'Europa League és cosa de Lilla i la Conference de l'Olympique de Lió. Als Països Baixos, títol per al PSV Eindhoven després d'un final inesperat totalment, Laia, on ha acabat superant l'Ajax per només un punt, 79-78. No fa ni un mes que els d'Amsterdam dominaven amb 9 punts de marge, però han desaprofitat totalment este avantatge. I per cert, el Calcio s'acabava la pròxima, la pròxima setmana i serà un final més que emocionant. Un inesperat empat del Nàpols davant del Parma obria les portes de l'Scudetto a l'Inter, però ahir els nerazzurri van empatar davant la Lazio amb dos gols de l'exblaugrana Pedro Rodríguez, l'últim de penal. En el minut 90 encara poden ser campions els d'Inzaghi, però no depenen d'ells mateixos.
I un apunt més a futbol internacional, en aquest cas d'Anglaterra, el Crystal Palace, que ha aconseguit aquest cap de setmana el seu primer gran títol, la Copa, i ho ha fet sorprenent a la final a Manchester City a Pep Guardiola.
Victòria dels londinencs 1-0 a Wembley, enrabiada de Guardiola per les pèrdues de temps del rival i per unes mans del porter rival fora de l'àrea en una acció que el VAR no va considerar que suposava expulsió. En tot cas, Primer títol en 164 anys d'història del Crystal Palace. Els seus aficionats ho van celebrar molt. L'equip acaba la temporada amb este títol i classificat per l'Europa League. I el City tanca la victòria aconseguida amb la Community Shield l'agost contra el United.
I a casa nostra, la primera ref, el Nàstic ja té assegurat disputar la fase d'ascens al futbol professional, però en canvi el Barça Atlètic necessita pràcticament un miracle en l'última jornada per salvar-se, Carles Vila.
El filial blaugrana hauria de guanyar el seu partit contra Unionistes de Salamanca en aquesta última jornada i esperar que perdin la majoria dels equips de la part baixa de la classificació. Ara mateix són a 3 punts del Sestao, però caldrà estar molt atent al gol a braç per saber com acaba la classificació. Pel que fa al Nàstic, després de l'empat al camp de la Gimnàstica Segoviana, es manté a la cinquena posició, però encara té opcions de poder acabar tercers. El nou tècnic, Luis César, diu que caldrà millorar molt a l'últim partit de Lliga davant l'Arenteiro.
Al final de la setmana que viene creo que voy a tener más jugadores y podré hacer otra alineación. En base al rendimiento que observé yo, sacaré mis conclusiones y teniendo en cuenta que a lo mejor no, estará ya Gorostidi y estará ya Mollardí y estará Miguel Leal. Y no anticipo porque no sé la alineación que voy a hacer la semana que viene, pero sí que yo creo que va a haber más jugadores para mejorar en general el rendimiento que ya te digo, no ha sido bueno.
El Nàstic ja comença a pensar en els seus possibles rivals a la fase d'ascens, el Múrcia, l'Antequera, l'Eivissa o el Mérida.
I precisament a l'ascens a primera ref, el Sant Andreu ha caigut eliminat davant el Majadahonda, amb qui va perdre per 1-2, mentre que el Sabadell segueix en competició. Avui Gerard Travé, a més, ja ha sabut qui serà el seu rival en la segona i última ronda per aquest ascens.
Serà l'UCAM Múrcia, quart classificat en el seu grup, que ve de superar la seva eliminatòria davant el Fabril, filial del Deportivo de la Corunya. El Sabadell juga la final del play-off després d'imposar-se ahir per la mínima 0-1 davant el filial de l'Eibar amb un gol de Peque Polo en el tram final de partit. Bruno Batlle, director general del club, valora l'eliminatòria amb optimisme.
Lo important és que estem aquí. El rival, doncs, bé, podien ser tres molt bons rivals. Qualsevol rival que estigués en aquesta fase final doncs demostra que ha fet una bona temporada, que ha sabut jugar una bona semifinal de play-off, així que molt bon rival, content sobretot per estar aquí.
El Sant Andreu, per la seva part, condemna els incidents que es van produir ahir dins i fora de l'estadi. A la sortida, un grup de persones van llançar objectes contra l'autocar dels visitants i durant el partit, dos aficionats van ser expulsats per llançar líquids sobre un jugador suplent del Rayo Majadahonda i per agredir el delegat del club visitant.
En bàsquet, falten dues jornades perquè s'acabi la lliga regular de la CB i ja sabem que el Barça no serà cap de sèrie en els play-off i que el bàsquet Girona encara no ha certificat la permanència. Ernest Macià.
I a més, hi ha un Barça-Girona aquest proper cap de setmana, aquest proper diumenge. Serà molt interessant perquè hi haurà no jornada unificada, però sí que a les 5 de la tarda el Girona estarà pendent que el Granada perdi a Madrid, que pot passar perfectament. Així serà intranscendent el que faci el Palau Blaugrana. El Barça, bé, ha d'intentar assegurar-se la cinquena plaça, però per què? Perquè tampoc sabrà contra qui juga, atès que l'Unicaja i el València encara poden ser tercer o quart. Queda tot indefinit. El que sí que sabem d'aquest cap de setmana és que l'Andorra s'ha salvat i que el Manresa s'ha complicat molt la vida, quasi ho té impossible per ser a play-off. Escoltem a Dani Pérez.
Sí, òbviament. Bueno, som conscients, no?, que ens hem complicat la vida, no?, una mica les últimes setmanes, no? Bueno, l'objectiu de play-off està complicat. Jo crec que és una mica ja per nosaltres, no?, intentar acabar bé la temporada sense fixar-nos cap objectiu, amb bones sensacions.
Per cert, que de la derrota d'ahir al Barça a Vitoria, un nom propi, el de Darío Brizuela, un altre lesionat. Veurem si aquesta lesió té microtrencament o no a la seva cama dreta. En tot cas, fins a play-off segurament no el veuríem. Podria ser també una lesió menys greu, però en tot cas, Brizuela sembla que el proper partit contra el Girona no el jugarà.
Carlos Alcaraz ha guanyat el Masters 1000 de Roma en superar la final al número 1 mundial, l'italià Jannik Sinner. El triomf d'Alcaraz va impedir un doblet a la capital italiana que hauria estat històric perquè la competició femenina, després de 40 anys, va tornar a guanyar una tenista italiana, Jasmin Paolini, i aquesta és Montse Mira, el personatge del cap de setmana.
Que més igual que Rafaela Reggi el 1985 va fer doblet guanyant el torneig de doble juntament amb Sara Errani. Ho van celebrar amb una capbussada.
Step, 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 no. Vamos. Yo. Ya, ya. 3, 2, 1.
És el moment en què es tira des d'un trampolí a la piscina del Foro Itàlico mentre el seu equip tècnic, en Marc López com a entrenador, fa el mateix des d'un altre. Una remullada per celebrar la victòria en dobles i també la individual en una final contra Coco Gauff per 6-4 i 6-2. Paolini, que té 29 anys, va començar a jugar a tennis als 5 anys. Va trigar més a despuntar que altres tenistes i el seu millor any va ser el passat en què va ser finalista a Wimbledon i a Roland Garros, aquí també en dobles, i en què va guanyar, a més, l'or olímpic juntament amb Errani. La victòria a Roma la situa ara quarta a la classificació mundial.
I algun apunt més del dia, Marta?
Doncs que s'ha quedat definida ja la final de la conferència oest de l'NBA, que jugaran Oklahoma i Minnesota, i que en el Mundial de Tenis Taula la calellenca Maria Xiao busca classificar-se per als vuitens de final en els dobles femenins i en els dobles mixtos també busca passar ronda.
Doncs fins aquí la informació esportiva, a les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia aquí a Catalunya Ràdio amb l'Òscar Fernández.